L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dilluns, dia 15 de novembre, destacarem... La plataforma en defensa de l'Ebre s'uneix a la protesta contra l'embassament de Iessa, una nova amenaça per l'Ebre. El vicepresident del govern català, Carod Rovira, va visitar el divendres les Terres de l'Ebre. El conreu de la Garrofa veu amenaçada la seva continuïtat a Catalunya durant els pròxims anys. La Ràpita promou el seu producte estrella en la 8a diada del llangostí. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Un centenar de membres de la plataforma en defensa de l'Ebre van participar en la manifestació que es va celebrar ahir diumenge a Saragossa contra el creixement de l'embassament de Iessa entre Navarra i el Pirineu aragonès. Aquest projecte, junt amb el dels embassaments d'Eitoiz al Pirineu de Navarra i de Rialp a Lleida, representen per a la plataforma en defensa de l'Ebre alguns dels trasbassaments de l'Ebre que encobreix l'actual Pla Hidrològic Nacional. La plataforma en defensa de l'Ebre es va solidaritzar amb la protesta aragonesa contra l'ampliació de l'embassament de Iessa, ja que la captació d'aigües als trams nord del riu Ebre també afecten la demanda de la plataforma quan reclama cabals ecològics que ajudin a frenar la degradació del delta de l'Ebre. El projecte de Iessa i també els d'Eitoiz i Rialp són algunes de les infraestructures que, segons la plataforma en defensa de l'Ebre, està construint l'Estat perquè l'any 2014 es pugui justificar que Saragossa, Barcelona i València es reparteixen l'aigua del riu. La portaveu Susana Avellà va recordar que els rius de la Conca de l'Ebre han de fer la seva aportació perquè hi hagi aigua al delta i que, per tant, tots els col·lectius contra el trasbassament comparteixen la mateixa problemàtica. L'escoltem.
Para que baixi aigua al delta, els rius que hi ha a la conca, des del Pirineu fins a baix de tot, han de tindre a portar la seva aportació, perquè el riu naix cada riu té un naixement, i si no s'hi han aquestes aportacions a partir de tot el curs, no hi haurà aigua al delta. Per tant, és tot una mica la mateixa problemàtica. Clar, en aquesta gent s'estan utilitzant l'excusa dels embassaments per a temes d'abastament per fer aquestes reserves d'aigua que en el temps acabaran sent trasbassaments, reserves d'aigua per a trasbassar. Que pensem que Iessa, juntament amb Rialp i Toit, són les reserves d'aigua per al futur trasbassament que es farà quan surti el nou Pla Hidrològic Nacional.
La portaveu de la plataforma en defensa de l'Ebre va voler remarcar que, tot i el risc de cansament i desconcert social que representen els nous reptes, la plataforma en defensa de l'Ebre té els ànims intactes per seguir endavant i va destacar que la seva lluita és una lluita de perseverança, constància i dignitat. Els objectius de futur de la plataforma són evitar la posada en marxa dels canals de rec Xarta-Sénia i Segarra-Garrigues i que es garanteixin els cabals ecològics del riu que aturin la degradació del delta de l'Ebre. De la visita el passat divendres del vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Josep Lluís Carod Rovira, a les Terres de l'Ebre, ens informa des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs efectivament, el vicepresident de la Generalitat, Josep Lluís Carod Rovira, va estar aquest passat divendres tant a Tortosa com a Amposta. De fet, a la capital del Baix Ebre, el vicepresident del govern va lloar que les Terres de l'Ebre siguin el lloc on més es fa ús del català. Carod reconeix que el millor que li pot passar a una llengua és que s'associe amb la qualitat i la normalitat. Després, Carod va visitar Amposta, on va fer un llarg recorregut per les diferents instal·lacions esportives que hi ha a la capital del Montsià. Allí, Josep Lluís Carod Rovira va destacar el paper d'Amposta que ha de jugar en el futur pel que fa a ser una seu de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, una seu que diu en principi serà compartida, però que després tindrà vida pròpia.
S'hi han fet inversions molt importants al llarg dels darrers anys, com es pot veure, i per tant ara estem davant del que és un complex esportiu d'una potència extraordinària situat en Posta. Amb la decisió presa fa pocs mesos de situar aquí una seu pels estudis universitaris, per tant, per la formació superior en l'àmbit de l'educació física, això fa que canviï naturalment la naturalesa del que es feia fins ara. Diguem-ne que amb aquesta decisió Amposta ha canviat de divisió, per dir-ho en termes esportius, ha pujat de divisió, i queda clar que mai no hi ha més passos sense el primer pas. I el primer pas perquè en el futur hi hagi el que crec que volem i sobretot que les Terres de l'Ebre necessiten i requereixen, i en pot estar perfectament qualificada per ser-ho, és passar del que ara són una seu compartida amb una altra població, que és Cambrils, passar a ser dues seus, agermanades per col·laborar amb les altres seus d'INEF a la resta del país, però amb la independència suficient com per establir la seva pròpia dinàmica d'actuació, les seves pròpies prioritats, que no tenen per què ser exactament les mateixes.
Carot també va dir durant la visita que Amposta és una de les localitats de Catalunya amb més i millors infraestructures esportives.
I no hi ha cap dubte que podíem trobar pocs municipis a Catalunya que puguin exhibir el potencial d'equipaments esportius que té en aquests moments Amposta, tenint en compte que estem parlant doncs, d'una població de 22.000 habitants, en un context doncs, de les Terres de l'Ebre, on gairebé hi ha doncs, de 200.000 habitants, no només en lloc com aquí a aquestes instal·lacions, sinó que amb tota aquesta plenitud i amb un altre factor positiu, que és la concentració, és a dir, tot està al mateix indret, és a dir, al costat de la residència tens i tindràs doncs, un institut de secundària, tens altres equipaments esportius, això facilita que es pugui parlar gairebé, en fi, no ho sé, d'una mena de ciutat de l'esport instal·lada al cor de la ciutat.
Cal recordar que Josep Lluís Carot Rovira va visitar Amposta, d'entre altres, la piscina coberta i descoberta, la sala d'esgrima, la residència d'estudiants que s'està construint, el centre de tecnificació, i també va visitar d'altres indrets, com per exemple les recents obres que s'estan finalitzant del nou club de rem.
El conreu de la garrofa veu amenaçada la seva continuïtat a Catalunya durant els pròxims anys, després d'una nova crisi que ha situat el preu per als productors a nivells de dècades enrere, al voltant dels 13 cèntims d'euro. En l'origen d'aquesta situació es troben les massives importacions des del Marroc a preus força més baixos, però sobretot pel control que exerceixen les principals empreses compradores i transformadores del garrofí, base de la millor goma d'origen natural que hi ha al mercat. La situació ha posat en alerta al sector, tant els pagesos com les trossejadores de garrofa, i ha moderat també els habituals robatoris de collita al camp. Josep Roges, de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Doncs possiblement no sempre se li ha donat la importància que té aquest tipus de conreu, considerat un conreu secundari associat a les finques d'oliveres de les zones del litoral mediterrani, on l'arbre pot suportar el fred hivernal. La garrofa permetia complementar les rendes del camp als pagesos de secà durant la tardor. El fet que es tracti d'un arbre que demana poques atencions al llarg de l'any i només requereixi en bona mesura la recollida del fruit ha permès mantenir el seu conreu i també, de passada, afavorir els habituals robatoris a les finques. A Catalunya se'n produeixen anualment unes 4.000 tones de les prop d'11.000 que es produeixen a tot l'estat, principalment al País Valencià. Més de 2.200 d'aquestes tones provenen de les Terres de l'Ebre. Però ara el conreu corre el risc de desaparèixer davant d'una crisi de preus que està assotant els productes des de fa unes 3 campanyes, amb continuades baixades de preus. Aquest 2010 ha estat encara pitjor, si moltes cooperatives van facturar les garrofes recollides al 2009 a 18 cèntims d'euro més l'IVA, enguany els preus que paguen els magatzems i trossejadors ja ha arribat als 13 cèntims d'euros el quilo. Algunes cooperatives ja no accepten l'entrada. Lluny queda en els anys en què s'arribava a pagar el quilo de garrofa per sobre dels 50 cèntims, dècades enrere, òbviament. La collita és més bona pel que fa al pes, però el preu no acompanya. Eren paraules de Josep Miquel Ralda, propietari d'una empresa trossejadora a Santa Bàrbara que comercialitza el garrofí a les multinacionals i membre de l'executiva de la Internacional Carop Group, associació que aplega trossejadors catalans, espanyols, portuguesos, marroquins, italians, grecs, xipriotes i turcs. Tot i que enguany es preveuen unes 2.260 tones a les Terres de l'Ebre, els preus continuen esfonsant-se. L'empresari de Santa Bàrbara, trossejador de garrofes i comerciant de garrofí, Josep Miquel Ralda, apuntava a les importacions massives de garrofí del Marroc i a l'existència de pocs compradors com a causants d'aquesta crisi. L'escoltem.
El nord d'Àfrica té un rendiment en garrofí molt més alt que nosaltres, on els arbres no es cultiven, sinó que són arbres de muntanya, són arbres, per dir algo, naturals, arbres silvestres, i sin embargo tenen un producte en un percentatge de llavor molt més alt que Espanya. Per tant, això els fa que un país més pobre tingui un producte que val més diners que l'espanyol. Aquest és un factor. L'altre factor és que hi ha poques indústries, per tant tenim pocs clients que elaboren el garrofí. Aquests dos factors són els dos factors principals que provoquen que la garrofa estigui als preus que estem actualment.
Un altre conreu, doncs, el de la garrofa, que ve a sumar-se a la crisi que està patint d'altres com l'oliva, els cítrics o també l'arròs. De fet, els productors, i segons explicava Josep Oliva, un dels productors ebrencs d'aquesta lleguminosa, recorden que el valor d'aquest conreu transcendeix de llarg l'aspecte exclusivament comercial. És un dels arbres més adaptats al nostre ecosistema medi, fins i tot més que l'olivera. És una llàstima que es perdi la riquesa que representa no només paisatge, font d'aliment i de refugi d'animals, que formen part de l'agrosistema de l'olivera. Els garrofers ocupen un lloc i es cuiden encara que siguin menys exigents que les oliveres. Culturalment s'ha de plegar el fruit. Hi ha gent que es planteja arrencar-los i això seria una salvatjada, concloïa Olives, tot acusant als líders polítics i a la burocràcia europea d'obeir els dictats del mercat i menysprear aquest conreu, catalogant-lo d'associat i desproveint-lo de qualsevol subvenció comunitària.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Sant Carles de la Ràpita promou el seu producte estrella en la 8a Diada del Llangostí. Ens informa des de Ràdio Ràpita, Núria Subirats.
El llangostí serà el protagonista de la tercera i última diada gastronòmica que haurà organitzat enguany la regidoria de turisme de la Ràpita. La cita serà el dissabte 20 de novembre a les 12 del migdia al pavelló Firal, on 14 restaurants locals oferiran les seues millors receptes amb el llangostí com a protagonista, des de la cuina més tradicional a propostes més innovadores. Estaran presents els plats que s'hi podran degustar. Com és habitual, l'entrada al recinte firal serà lliure, mentre que els tiquets de degustació costaran 5 euros amb beguda inclosa. La Diada del Llangostí Ribanguany, a la seva 8a edició, amb l'objectiu de promocionar el producte estrella de la llotja rapitenca en unes dates que coincideixen amb la millor època de captures. Així, l'organització ha previst repartir uns 400 quilos de llangostins que facilitarà la confraria de pescadors Verge del Carme, la qual també participarà en la diada cuinant els típics fideus i arrossejat. Al costat de la cuina rapitenca estaran els productors agroalimentaris de les Terres de l'Ebre, com els arrossos, la sal, els olis i els vins, així com els caves catalans. Un total de 17 col·laboradors que participen en cada diada gastronòmica per tal de convertir-la en un aparador de la riquesa agroalimentària del territori, segons la regidora de Turisme, Rosa Anglès.
Aquesta diada de llangostí és la 8a, això que dic que agrada, que se continua fent perquè acudix un públic numerós i, com sempre, durant aquesta diada, que és una mostra diferenciadora de productes, perquè no només està el producte de la mar, sinó que els nostres restauradors, a part del llangostí, que és el producte estrella, fan la fusió amb altres productes de la terra. I d'aquesta fusió i d'aquesta cooperació entre productors agroalimentaris, com és la llotja i com són els restauradors, podem gaudir de tindre el col·lectiu de cuina i podem a través d'ell adherir-nos a noves marques de promoció que ens portaran a diferenciar-nos i a ser un destí gastronòmic més reconegut.
Enguany, la regidoria de Turisme ha convidat el municipi de Cambrils a participar en aquesta diada, aportant la seva cuina per tal de continuar amb els intercanvis gastronòmics que ja han apropat a la Ràpita la cuina del Matarranya, Valls i Montblanc. D'altra banda, i per completar l'oferta gastronòmica, l'estació nàutica oferirà la possibilitat de realitzar activitats nàutiques com la vela lleugera o la ruta de creuers a les Muscleres. Tanmateix, per afavorir la presència de visitants, l'associació nàutica ja està ofertant descomptes del 10% en les reserves anticipades d'activitats, allotjament i restauració. La 8a Diada del Llangostí esdevindrà també el tret de sortida a les jornades gastronòmiques que s'allargaran fins al 3 de desembre i en les quals els restaurants del municipi oferiran menús especials dedicats al llangostí a un preu unificat de 38 euros. Dos dies després de la celebració d'aquesta Diada del Llangostí, el 22 de novembre, la Regidoria de Turisme organitzarà la segona edició d'una jornada tècnica professional en què participaran experts en competència col·laborativa. El certamen, que se celebrarà a la sala d'actes de la seu de la Confraria de Pescadors, comptarà amb la presència de ponents com David Izquierdo, que és gerent d'empreses de Saborea Espanya, el club de gastronomia de la Secretaria d'Estat de Turisme. També hi participarà José Antonio Donaire, professor titular de la Universitat de Girona, que parlarà de les oportunitats de negoci en temps de crisi. Es farà també una taula redona amb experiències professionals sobre els moviments Slow Food i Cuina Kilòmetre Zero. Al migdia tindrà lloc un maridatge d'oli d'olives mil·lenàries i la presentació del projecte Oli i Oliveres Mil·lenàries al territori del Sénia. La jornada tècnica clourà a les 2 del migdia amb una degustació de productes gastronòmics que oferirà el col·lectiu de cuina La Ràpita Delta de l'Ebre.
Mentre la decisió d'ubicar l'emplaçament del magatzem de tots els residus nuclears de les centrals espanyoles es retarda setmana a setmana, els propietaris de les dues unitats de la central nuclear d'Ascó treballen intensament en el projecte i tramitació d'un magatzem individual per emmagatzemar de manera temporal el combustible gastat d'Ascó 1 i 2. Ara fa més de 2 anys, l'Empresa Nacional de Residus Radioactius, Enresa, va adjudicar per 12 milions d'euros a la companyia nord-americana Holtec International la construcció de 3 contenidors cilíndrics de 5 metres d'alçada per emmagatzemar en condicions de seguretat els elements combustibles al seu interior durant 50 anys. Aquests contenidors podran ser transportats en camió fins a l'emplaçament del magatzem temporal centralitzat un cop aquesta instal·lació estigui operativa. Fonts de l'associació nuclear Ascó-Vandellòs II, propietaris del complex, van explicar al Diari de Tarragona que, conjuntament amb Enresa, s'està treballant actualment en el projecte i tramitació de la instal·lació, un magatzem cobert amb una llosa de formigó que s'haurà d'adequar dins del complex nuclear. Les obres del magatzem tindran un període d'execució d'entre 3 i 4 mesos i hauran d'estar finalitzades l'any 2013, 5 anys més tard de l'anunci de la seva construcció. De fet, entre el 2013 i 2014 quedaran saturades les piscines que avui guarden els residus nuclears d'Ascó. Aquest tipus de magatzem temporal individualitzat ja existeix en altres centrals nuclears, com per exemple la de Trillo a Guadalajara i la central de Zorita, actualment en procés de desmantellament. I és que la necessitat d'emmagatzemar combustible gastat no s'ha aturat al complex nuclear d'Ascó. A la primavera del 2011 està previst una aturada programada de la unitat Ascó 1 per recarregar combustible. Ascó 2, que va realitzar l'última recarga al maig del 2010, ho haurà de tornar a fer a finals del 2011. A més, durant l'any 2011, l'associació nuclear Ascó-Vandellòs haurà de sol·licitar al govern espanyol una pròrroga de 10 anys de la llicència de funcionament, tal com ja ho ha fet enguany la central Vandellòs 2. Finalment, el mateix 2011, l'associació nuclear Ascó-Vandellòs obrirà al complex d'Ascó un centre d'interpretació sobre el funcionament d'una central nuclear. El passat dimecres, precisament, la central nuclear d'Ascó va portar a terme amb èxit un simulacre contra incendis, una pràctica que es realitza anualment junt amb les brigades de bombers de Gandesa, Móra d'Ebre, Ascó i Flix. L'exercici simulava un escenari hipotètic a l'edifici de turbines en el qual es va produir una explosió en un compressor. Aquesta explosió simulada va provocar danys als filtres de carbó actiu, amb la conseqüent dispersió del material inflamat. A més, es va simular una ruptura d'un dels conductes d'hidrogen de l'alternador. El Servei d'Ocupació de Catalunya ha otorgat 11 plans d'ocupació a l'Ametlla de Mar. Els plans són una mesura de foment de l'ocupació que inseriran laboralment en un total de 59 persones aturades durant un període de 6 mesos i que treballaran el 70% de la jornada. Araceli Domínguez ens informa des de la Cala Ràdio.
A l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar se li han concedit 11 plans d'ocupació que inseriran laboralment un total de 59 persones aturades durant un període de 6 mesos i treballant el 70% de la jornada. D'aquests 11 plans, 5 s'inicien en breu i els altres 6 a partir dels mes de juny de 2011. Els plans d'ocupació són una mesura de foment de l'ocupació que el Servei d'Ocupació de Catalunya, el SOC, potencia per tal de facilitar un lloc de treball a les persones en situació d'atur, especialment a les que tenen més dificultats per a la inserció laboral, oferint-los alhora una formació pràctica i una experiència laboral perquè la seva incorporació en el mercat laboral pugui fer-se en millors condicions. Les persones beneficiàries han de ser necessàriament aturades, inscrites en el servei públic d'ocupació com a demandants de feina. Es dona preferència a les persones que pertanyen als col·lectius que tenen major dificultat per trobar feina. El SOC subvenciona les despeses salarials de contractació dels treballadors i treballadores i les cotitzacions a la Seguretat Social. Anna Gallard, regidora de Formació i Treball.
Des del Fons Social Europeu i el Servei d'Ocupació de Catalunya ens han concedit 11 plans d'ocupació. Durant 6 mesos donen feina a 59 persones. Realitzaran un 70% de la jornada laboral. Els plans d'ocupació abarquen diferents temàtiques. Actualització de l'arxiu històric municipal, creació i divulgació de nous recursos turístics, creació d'una franja de protecció separant la massa forestal des de la zona urbanitzada, rehabilitació ambiental, neteja i manteniment de camins, reforç de recollida de residus i promoció i protecció del medi natural.
Els plans són els següents. Digitalitza't, actualitzar informàticament les dades d'interès general existents a l'Arxiu Històric Municipal. Hi haurà dos plans per a aquesta finalitat que acolliran a 3 persones cadascú. Protegim la natura. Creació per part de 10 persones d'una franja de protecció que separi la massa forestal de la zona urbanitzada a fi de vigilar i prevenir possibles incendis forestals. Hi haurà dos plans per a aquesta finalitat. Deixa't seduir per l'Ametlla de Mar. Creació i divulgació de nous recursos turístics envers la ornitologia i el turisme gastronòmic i alhora contribuir a promoure el desenvolupament turístic i comercial del nostre municipi. Hi haurà dos plans per a aquesta finalitat que necessitaran de 3 persones cadascú. Anant per feina, rehabilitació i construcció d'equipaments de titularitat municipal. En concret, construcció d'un nou abocador municipal a Calafat i arranjament de l'abocador ubicat al Torrent del Pi. És per a 6 persones. Chino Chano, realitzar tasques de neteja i manteniment de camins, lligallos i senderes ubicats al terme municipal de l'Ametlla de Mar i que contribuiran a promocionar un model de població on el patrimoni històric sigui el seu principal atractiu. Hi haurà dos plans per a aquesta finalitat amb 6 persones per a cadascú. Un entorn amable, reforç dels serveis, amb 6 treballadors ja existents de recollida dels residus durant l'època en què el municipi compta amb més visitants. Es recollirien els residus de cartrons i plàstic als comerços, triatge i gestió dels impropis a la planta de transferència, recollida i transport dels residus mal dipositats a les illes de contenidors, control i manteniment de les illes de contenidors, entre altres tasques. I per últim, civisme i respecte envers la natura, promoció i protecció del medi natural mitjançant la figura de 3 informadors mediambientals.
Espectacles Maestrat compleix 20 anys. Ho celebrem obrint delegació a Catalunya. Des d'Amposta i per a tota Catalunya, Espectacles Maestrat Amposta. Les millors orquestres i espectacles, més tota la nostra infraestructura al teu servei. Carpes, escenaris, cadires, taules, parcs infantils, discos mòbils, sanitaris, grups electrògens. Espectacles Maestrat Amposta, amb el suport del Grupo Maestrat. Ens trobaràs a Amposta, telèfon 977-707-112.
El telecentre de la Ribera d'Ebre acull la jornada presencial de formació en TIC destinada a les associacions de dones de les Terres de l'Ebre. Fins una quinzena de dones provinents de les 4 comarques ebrenques han complert el telecentre del Consell Comarcal Riberenc en el marc del programa ENDE. Tere Giné ens informa des de la Plana Ràdio.
Fins a una quinzena de dones provinents de les 4 comarques ebrenques omplien el telecentre del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre en el marc del programa ENDE. I és que des de fa 3 anys l'Institut Català de la Dona obre línies per tal de que les associacions de dones disposin d'equipaments informàtics i formació en l'ús dels mateixos. La sala del telecentre del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre precisament acollia la sessió presencial de la formació en TIC, ja que les properes 3 sessions es realitzaran online des dels respectius municipis. Alicia Gamundi, la coordinadora territorial de l'Institut Català de les Dones a les Terres de l'Ebre, es mostrava satisfeta per l'èxit de la convocatòria, ja que, segons Gamundi, és un curs que supera la fractura digital que hi havia entre les dones. En aquest sentit, afegia que des de l'Institut Català de les Dones s'està treballant en la creació de xarxes de suport entre les associacions de dones. La primera part d'aquest projecte s'enmarca en la línia dels ajuts d'ENDE, mentre que l'altra és la possibilitat que hi ha a la pàgina web de l'Institut perquè les associacions pengin les activitats que organitzen i alhora puguin veure què fan la resta d'associacions de tot Catalunya. Escoltem Alicia Gamundi.
Hi ha dos coses en què hi estem molt posades per a que vosaltres us hi poséssiu les associacions i per a que creixeu xarxa, que és el curs este ENDE i lo de Dones al Dia. A la pàgina web de l'Institut Català de les Dones hi ha una pestanyeta de color taronja que posa Dones al Dia, que allí espera penjar vosaltres totes les activitats que feu.
Durant la formació, la quinzena de dones presents al curs aprenien a crear una adreça de correu i blog de les diferents associacions representades. El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, a part de cedir les seves instal·lacions, també aportava el personal per la formació.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
La informació esportiva del cap de setmana ens la porta, com sempre, des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, la recta final d'aquest informatiu cada dilluns la dediquem a repassar els resultats de la jornada futbolística dels equips del nostre territori, les Terres de l'Ebre. Comencem, com sempre, parlant de la tercera divisió catalana, on en aquesta jornada hi havia el derbi de rivalitat entre els dos equips del nostre territori que militen en aquesta categoria. L'Amposta i l'Ascó s'enfrontaven al Municipal Ampostí en un partit que finalment va acabar amb empat a un, empat just, repartiment de punts, un per a cada equip, un empat que l'Ascó va aconseguir al 8 minuts del final gràcies a un gol de Moe. 1-1, com dèiem, en resultat d'aquest partit, i després d'aquesta jornada a la classificació l'Amposta queda ocupant la 14a posició amb 17 punts, mentre que l'Ascó no aconseguís de sortir dels llocs de descens, és 19è, penúltim amb 11 punts. Líder, la Pobla de Mafumet, també un dels equips de la demarcació, que suma 23 punts. Pel que fa a la primera catalana, cara i creu per als dos representants de les nostres comarques, la cara per al Tortosa, que golejava per 3-1 jugant al Municipal de Tortosa al Vic, un partit còmode davant d'un equip que es presentava com a líder en el seu partit a Tortosa. Per contra, la Rapitenca no aconseguia de sumar res de positiu en el seu desplaçament al camp del Vilassar de Mar, on caïa derrotada per 3-0. Després d'aquesta jornada, els rapitencs són novens a la classificació amb 17 punts, mentre que el Tortosa és 13è amb 14. A la territorial preferent, també derbi entre els dos representants de les nostres comarques en aquesta categoria. A la desena jornada de campionat, el Remolins Vítem, jugant com a local, rebia el Roquetenc en un partit que finalment els de Remolins van aconseguir emportar-se pel resultat de 2-1. Després d'aquesta victòria, els de Remolins són novens amb 14 punts. El Roquetenc pràcticament s'apropa de manera molt perillosa a les places de descens, és 16è. Amb 10 punts. Líder és el Vistalegre, que en té 25. A la primera territorial, grup 6è, desena jornada de campionat i els resultats, Jesús i Maria 4, l'Ampolla 1, la Sènia 2, Valls 2, Alcanar 1, Calafell 2, Catalònia 0, Salou 1, Cambrils Unió 1, la Canonja 1, Gandesa 2, Cambrils 4, Torredembarra 4, Aldeana 0, Campclar 2, Ulldecona 1 i Nàstic B 0, la Cava 1. Líder, el Campclar amb 23 punts, seguit del Valls, que en té 21. Passem a la segona territorial, grup primer, també desena jornada de campionat i els resultats, Amposta B 4, Benifallet 2, Deltebre 4, Corbera d'Ebre 1, Flix 0, Batea 1, Masdenverge 3, Camarles 1, Olímpic de Mora 4, Horta de Sant Joan 0, Perelló 2, Alcanar B 2, Pinell 0, L'Ametlla 2, Roquetenc B 2, Santa Bàrbara 6 i Vilalba 1, Mora la Nova 3. Líder, l'Olímpic de Mora, destacat amb 28 punts sobre el segon i tercer classificat del Tebre i Vilalba, que en tenen 19. I acabarem amb la tercera territorial, grup 20è i també desena jornada de campionat. Els resultats, Aldeana 0, Atlas de Tortosa 3, Benissanet 1, Arnes 0, Campredó 2, Godall 3, Ginestar 1, Sant Jaume 1, Jesús i Maria 0, Ulldecona 7, Catalònia 0, La Cava 0, Rasquera 2, Remolins Vítem 2, Tivenys 2, La Galera 2 i Torre de l'Espanyol 2, Tivissa 1. Líder, el Godall amb 27 punts, seguit del Sant Jaume, que en té 25.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute,
Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.